Entre Fogons. Els divendres a les 10 del matí, els amants de la cuina teniu una cita a la Cala RTV. Entre Fogons, informació, debat i curiositats dels nostres plats més tradicionals. A les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit, Entre Fogons, un programa per sucar i pa. I també ho podeu escoltar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. I ja ho sabeu, bon pa, bon vi, bona taula i bona brasa és senyal de bona casa.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts a l'Entre Fogons d'aquesta setmana, ja pràcticament posats dins de Pasqua i nosaltres ja pues, pensant en la Pasqua i pensant en tot el que comporta tot això. Josep Margalef, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Bé.
Avui també hem reclutat a la Mar. Bon dia, Mar Balfegó, què tal?
Bon dia.
Bon dia. Avui tenim dos baixes, la de Ramon i la de la Carme. Per tant, haurem de córrer per quatre.
Avui els amateurs descansen. Estan al banquillo.
Estan al banquillo?
Sí.
Haurem de córrer per quatre.
Sí, sí.
Bueno, diem que s'atansa la Pasqua i, per tant, quan s'atansa la Pasqua, nosaltres el que hem de fer és proposar o fer propostes perquè la gent vagi preparant, perquè,
sí,
perquè Pasqua és un d'aquells períodes que la gent se'l prepara, no? De dir, si van al tros o si van en algun altre lloc, de dir, ei, va, que hem de fer, que hem de preparar coses, no? A part de les tradicionals mones i les tradicionals farinoses, que avui també en parlarem una mica. Però és allò que la Pasqua, i a més com que hi ha 3 o 4 dies que la gent se'n va als trossos, doncs és allò que dius, va, un dia farem això i l'altre dia farem allò, no? Per tant, és època de preparar.
Clar, l'anxo. Clar, és temps d'agafar i juntar-se els amics o juntar-se la família i dir, pues, bueno, pues, avui farem tal dia, per exemple, el divendres menjarem això, el dissabte menjarem tal cosa, però clar, s'ha de preparar i s'han d'agafar provisions perquè si anem al tros no ens està pujant i baixant.
Ara que sí que les rostides de car i llangonissa i alguna calçotada que caurà, perquè també diràs que estem dins de l'època, sí, i tal, això seria el més habitual, no?
Sí, sí, sí. Estan al tros, car,
botifarres, allioli,
i arrossos i una bona cassoleta d'arròs de caseta i, bueno, coses així. Res de mitjans de Nadal, vull dir que...
Tot el contrari.
Tot el contrari, eh?
Josep, va, avui quines són les propostes que farem avui?
Mira,
van encaminades a què?
Jo el primer que voldria era dir més o menys d'on ve lo que és la mona.
La mona de Pasqua, no?
El nom prové del munus eris, en llatí, que significa un regal, una obligació o servei, eh?
Per tant, se suposa que la mona és el regal que fa algú, no?
Sí,
és a dir,
el regal que fas normalment, per exemple, als petits de la casa. Els padrins, els iaios,
els padrins,
els
tios, molt bé.
Normalment aquí a Catalunya són els padrins, són els que regalen la mona als crios. I fiquen tants ous a la mona com van ser els crios. Però, fins a cert temps, van dir que només hi ficaven 12 ous perquè era quan els crios ja feien la comunió. Llavors ja es deixava de regalar la mona. Però a Múrcia, per exemple, això se segueix, és la mateixa tradició, però fan com més gran és la mona i més els fiquen.
És a dir, que et pots trobar una mona amb 35 ous.
A 35 ous, 40 ous, i vull dir que jo trobo que s'ha d'anar junt amb molta família.
Home, sí.
O altres veïns, perquè home, si tots s'ha de menjar el que fa
35 ous. Vinga, pelar els ous, eh? A traure,
sí,
la crosta.
Sí, sí. Bueno, i després també diuen que també ve de l'àrab, que es deia muna, que significava provisió de boca, que és el que regalaven els serveis, els servients als seus amos, eh? Però també donar-li les gràcies per cuidar-los amb ells i donar-los feina.
Bueno, doncs tenim aquests dos orígens del que és la mona de Pasqua, que com tu ben bé dies, aquí doncs, la tradició és,
sí,
és que es regali a la mona als fillols, doncs, no? Els padrins,
sí,
els regalen als seus fillols o filloles, i també comporta que regalin la palma pel dia del diumenge de Rams.
El diumenge de Rams.
I tot plegat. Bueno,
avui, ja... ser, avui ser padrí has de treballar, un vespre amb ells, perquè si la Mona de Pasqua, que si la Palma, que si el Reijos, que si nals i això, al final...
Bueno,
dius...
Això ha sigut tota la vida. La diferència ha sigut sempre el regal. Que abans la Mona era d'estes amb bous que diem, i ara les mones, han de portar a Bob Esponja, perquè si no, no valen.
Tenim l'especialista de les mones d'estes de modernes, que ella és la que ens dirà el secret com es fa, perquè... A veure, dic, també n'ha de vendre tots.
Ara sí, ara, ara la mare entrarem a les bones, però la diferència és això. Abans te regalaven una mona en 4 ous o 5 ous i tu dius, bore, 4, 5, 6 ous.
Sí.
I ara el que volen els crios és lo, la mona, lo, li interessa més el ninotet de Bob Esponja o el ninotet de l'escut del Barça o del que siga, que no pas una altra cosa. No? I totes, evidentment, o una bona part ja en xocolata.
Sí. Jo, a veure, les mones que es feien antigament trobo que són més per gent ja més adulta, no? Que, pues, bueno, pues,
bueno, abans com que no n'hi havia, en la mona aquella es menjava.
Es menjava. I ara, per exemple, fas per exemple, la mona per al crio o per al fillol, que és de xocolata, que és la que li agrada, perquè vas i elegeixes la que el crio vol, i després compres o la fas a casa la mona típica de passar brioix amb els seus ous o amb farcida amb cabell d'àngel, que és la que ens mengem, en definitiva, els grans. No? Això és
I després que... estava la farinosa, que després ja entrarem primer en les mones i després en les farinoses. Vinga, va, anem a parlar de mones, perquè el que sí hauríem d'explicar, Josep i Marc, és una mica com se fa la mona de tota la vida, la mona tradicional, no? Que era... allò redó, per a que la gent mos entenga, en ous als llocs cardinals, per dir d'alguna manera, que s'aguantaven en dos cintetes de la mateixa pasta, que era el primer que es trencava perquè era el que estava més torradet i el que allò, no? Esta seria la mona més tradicional, no, Mar?
És la mona de tota la vida.
La mona de tota la vida, no? Los ous se bullien primer, no? Per evitar mals majors.
Sí, al principi que si fiques un ou al forn, així, és com si hi hagués un ou cru a microones, perquè pot sortir algo escaldant l'ou.
Clar. Llavors, tu has dit que es fa amb pasta de brioix, has dit.
Sí, pràcticament és la mateixa pasta, perquè porta mig quilo de farina, 75 grams de sucre, 50 grams de mantega, 3 ous, 10 grams de sal, una pell de llimona ratllada, 50 grams de llevat prensat i llet. Després, per a guarniment, doncs, ous durs, oli, ou batut i sucre.
L'oli és la miqueta que en el que...
Sí. Després, el que fem doncs, pastem la farina amb el sucre, els ous, la sal, el llevat. El llevat sempre el ficarem en aigua una miqueta tèbia per a desfer-lo.
Tèbia, perquè si és aigua gelada no s'acaba de desfer, no poden fer grumos.
Grumolets i això. I després fiquem la mantega i la ratlla de la llimona. Anem afegint la llet de mica en mica fins al final que una massa sigui pues, homogènia, no? Que estigui tot igual, no tingui grumols i se mos desenganxi de les mans, que no se mos quedi apegada. Després hi seríem reposat durant 30-35 minuts en un lloc que no estigui gelat completament, és a dir, que a la nevera no, sinó a prop d'una font de calor.
Però no li hem de posar el cabell d'àngel, no?
Sí, però això ara encara no hem ficat la...
Ah, vale.
No hem ficat la... Això ho deixem reposar. Després formem un pas rodó i al mig fem un forat. Però si tu, per exemple, vols fer el que és la... ficar la... el cabell d'àngel, doncs agafes, fas un rulo i al mig, no, Mar?
Sí, fas el rulo, les tires... dins i fiques el cabell d'àngel i després lo tanques.
I després és quan fas la redoneta.
I després ja fas la redoneta. I, bueno, i després pues, la fiquem al forn, uniformem la corona, la pintem en oli, la repartim per sobre l'oli, i fiquem els ous.
Una miqueta d'oli perquè quedi així més doradet de dalt, no?
Sí, els ous bullits ja, eh?
Els ous bullits.
No els fiquéssim per a bullir, que si no, l'aliarem al forn. I, bueno, i ho pintem en ou batut i fiquem una miqueta de sucre per damunt. Sucre, podem ficar també...
anissets d'aquells, de xocolatet d'aquell...
De xocolatet i de colors.
De colorets, no?
De colorets, i també ho podem fer-ho. I després ho deixarem fermentar durant durant 20 minuts i ho posarem a 160 graus.
Abans de posar-lo al forn ho hem de deixar
que creixi una,
que creixi una mica.
I després haurem precalentat el forn sempre a temperatura superior a la que hem de coure, perquè el tema és que quan obris el forn s'escapa molta temperatura. Llavors fiques la mona a 170 graus i ho cous durant 45 minuts.
Durant 45 minuts. I ja tenim
la mona de Pasqua,
la mona de Pasqua,
que és la típica dels ous i això. I després li fiquem aquelles plometes de colors per damunt.
Molt bé, també, veus, sí, sí. Després li fiquem aquells palillets que portaven les plometes de colors. En què poc mos aconformàvem abans.
Sí, sí, era una cosa molt senzilla.
En què poc mos aconformàvem abans. Mira, veus, los anissets, los ous i les plometes de colors. I nosaltres contents.
Nosaltres contents i feliços.
I feliços.
Els temps canvien, diuen, no?
Sí, la veritat, no, és que, la veritat és que sí. I ara veus les boles aquelles, els ninots de xocolata i veus tot, sí, i allí sí, estan sí. Tota la Pasqua, que la feinada és per a que s'acabi.
No sé, ara aquest any s'haurien de fer tots encara de Messi o alguna així. No sé la Neus el que li han demanat molt aquest any, però suposo que les mones del Barça han dut ser...
Sí, normalment són les que més triomfen, eh?
Són les que més
triomfen. Però Barça i els dibuixos animats del moment.
Encara, de dues maneres, a les pastisseries encara se'n fan de mones tradicionals, sí?
Sí.
Sí, no? Sempre hi ha algú que vol la mona de sempre.
Sí. Clar, a veure, és lo típic. Hi ha gent que no la vol perdre, aquesta tradició. Més, se fan les de pastís, perquè són com a més llèpoles, les de xocolata, que són les que volen tots els crios, però se'n fan bastantes encara nous.
Va haver un moment que van trencar la tradició, les primeres mones que no eren així, que eren les que dien de mantequilla, que també han passat a la història, perquè ara ja no se'n fan tan habitualment, no? Aquelles mantequilles amb aquells gustos també...
Sí.
No?
La veritat és que se'n demanen molt poques.
Se'n demanen molt
perquè
poques.
Perquè porten mantequilla i porten melmelada, i això costa molt menjar.
Costa molt, no?
Se fan més les de nata, les de trufa... Vamos, un pastís de tota la vida.
De tota la vida.
Però amb quatre plomes.
Però amb quatre plomes. I després la mona tradicional que dius que encara hi ha gent que encara vol,
sí.
Que encara vol fer-la. Lo que no sé, Josep, és si encara hi ha gent que continua fent aquestes mones a casa, és a dir, que porta les llaunes al forn...
Sí. Segur, segur. A més, jo, per exemple...
A veure si mos truca algú, home, de la gent que fa mones i farinoses a casa... que mos ho expliqui una mica, allò de dir, més que res, més que com ho fa per la tradició, no? Perquè era, més o menys, era per aquesta època,
sí,
ja, no?
Sí.
Que s'agafava, es preparava, vinga, una mica com passava a la Candelera en els pastissets i els corassons, doncs ja veies a les dones, totes en les farinoses i en les mones, i au, demanant tant dels forns
clar,
per a coure.
Clar, perquè s'ajuntaven més o menys les dones del barri, per exemple, i la que tenia la casa més gran, pues, o la cuina més gran, pues, se ficaven totes juntes i feien la xerrada i per la tarda pastaven, ho deixaven reposar i per la nit s'anaven i ho portaven al forn.
Sí,
temps, i al forn ho cuien. Per què? Perquè era una manera de juntar-se les dones i també fer festa a elles.
Era una excusa.
I era pues, pràcticament, anem a fer farinoses a tal puesto. I el
poble feia una olor de mona, tot el poble feia una olor de mona, sí, en aquella època que passaves per fora dels forns i de les caïs, i era allò que dius, això ja assenyala, d'aquí quatre dies els escolanets amb els carraus pels carrers i a menjar mona. I després tenim la farinosa, que és una... La farinosa és la mateixa pasta que la mona?
Home, jo estic llegint aquí una... Jo em pensava que sí. Que era
més llàstima que avui no tenim a la Carmen Cina.
Claro, és que ella, a veure, és més feta a postres més antics, clar. Jo m'edico més al salat i la Mar se dedica més a lo d'ara, no? Vull dir que, però tinc una recepta de farinosa que m'he quedat així una mica parat perquè no l'havia vist mai, que és de la cuina, del corpus de cuina catalana, que són 350 grams de poma tallada a rodanxes.
No, però això de la poma, claro, no, la farinosa...
Sucre, oli, llevat prensat, matafaluga, sal i farina.
És que la farinosa és típica d'aquí.
Clar.
La farinosa és típica
del poble.
La farinosa
és típica d'aquí al poble. Sí.
Quan la volen adaptar...
No.
Així com la mona és més general, el pastisset, també la farinosa és més nostra.
Jo em penso que la mateixa pasta...
I és la mateixa pasta,
de brioix, estirada, omplerta de cabell d'àngel, feta com si fos un pastisset gegant, que si te'n recordes una vegada ja vam dir que jo amb les mans només puc fer farinoses.
Només pots fer farinoses, perquè és pastisset.
No en puc fer. I pràcticament és la mateixa cocció. Suposo que és així.
Sí, és la mateixa pasta.
Ara si mos truca alguna
ama de casa... O en pan durmiendo. O en pan durmiendo.
O en pan durmiendo, també.
Si alguna ama de casa o especialista en farines és i pan durmiendo, mos pot trucar...
I després també els anissets per damunt, clar, no? La miqueta de sucre, sí. Els anissets i tal.
I el gotet de mistela al costat.
I el gotet de mistela, com diria Ramon, sí. Si estàs aquí, diria el birranci.
Sí, millor el birranci perquè el vi dolç o la mistela, massa dolç en dolç, no pot ser.
No, sí. Però sí que també després els buiols de farinoses, que no és com un pastisset. Una farinosa te l'havies de partir entre 3 o 4. Vull dir que menjaves farinoses...
Jo me'n recordo que ma mare ne feia moltes, perquè, claro, som quatre germans, i, claro, tots, quan era l'època de les farinoses i les bones, les farinoses volaven, i ma mare les feia pel restaurant, però se'n donava compte, ja no quedaven, vull dir, ja me les havíem menjat naltros.
Però també és una mica és el que deia la Mar, no? La farinosa és més nostra.
Sí.
Que pot ser el pastisset. El pastisset és més general a molts llocs, però... Sí.
És que farinoses surts del poble i no en trobes.
I no en trobes, eh?
Si trobes són aquestes adaptades que porten poma tallada a rodanxes que no se li assembla la farinosa per a res.
Que no són farinoses, clar. No són farinoses.
No. És que, clar, jo llegia això i dic, m'estranya, però aquesta no és la farinosa...
No. Quan he sentit que començaves a parlar de pomes tallades a rodanxes...
Està clar que com estàvem fent el nou corpus ja ficarem la nostra recepta. El corpus de cuina catalana perquè la gent no sàpiga el que és.
Sí, perquè igual que hem pogut introduir el nom de corassons de la nomenclatura d'estos dolços tan nostres, que a altres llocs se diuen coquetes, que tal, però tampoc s'acaben de fer igual que els fem aquí. Pues la farinosa, si és algo que és nostre...
Jo ficarem així. Farem la recepta de farinosa de la Cala.
Molt bé, que el nom també caldria parlar-ne d'ante bé això de farinosa, saps? Vull dir que...
Això, però esta, com m'ha dit la Mar, pues, com és d'aquí, pues, intentarem ficar-ho per escrit al receptari del
el corpus. Receptari del corpus de català. Mar, dies que de farinoses també en demana la gent, les pastisseries.
Moltes. Farinoses moltes. A veure, és el de tota la vida. La gent, si tu una setmana abans fas farinoses, faràs les que faràs i les vendràs. Perquè la gent ja les espera. És diferent que la mona. No sé, és la mateixa pasta, el mateix relleno, però...
Però la farinosa, a lo millor, pues, te ho partixes entre 3 o 4 i mira, i és per una vegada, per un consum, no?
I té més relleno.
Ah, i té més relleno, clar. té més cabell d'àngel dins.
Clar, té més cabell d'àngel i pues, llavors pues, més dolcet i més meloset, no?
Clar.
I després estan l'altre tipus de mones ja, que diu les de mantequilla ja no es demanen tant, i ara el que es demana pues, és o una o l'altra, les que he fet en xocolata o les que es fan de trufa i tot el tema este, no? Comentaves?
Sí, hi ha gent que demana el pastís.
El pastís normal i corrent de sempre.
Sí, en les quatre plumes, o sigui, la mona de pastís, i es trien alguna figura petita per a ficar-li damunt, a l'onino de plàstic.
A l'onino de plàstic, molt bé.
O hi ha gent que directament diu que li fiquis una tonteria damunt, pues un ouet, el que siga, però la mona de pastís és de les que més surt.
És de les que més surt. I després hi ha aquestes mones que d'ara, que són xocolata pur i dur, que barregen a vegades el xocolata blanc amb los altres, i que si una caseta, que si un ou de mona, que si un conill... Lo dels conills va haver una època que va estar molt de moda, no?, també. La figureta de conill de xocolata.
És que normalment la Pasqua... se representen un conill i ous, que és el que fan a França. Per exemple, a França les mones només són muntatges d'ous i conills. Clar, aquí quan arribava la Pasqua la gent demanava conills i ous. Però ara,
clar, el dels ous ho entenc perquè és una referència a la mona tradicional de tota la vida. Però el dels conills aquí és allò que no ho entenc, però sí que tens la imatge de que les primeres figuretes de xocolata que van sortir... eren de conills, no?
I són les més típiques.
I són les més
conills
típiques.
Conills amb els ous.
I dius, bueno, iran molt bé altres això del conill. Doncs
pues veus? Bé, ja. També mos ve la referència de França.
Mos ve de França, sí. Suposo que sí.
De França, sí, de per allà dalt, sí. Que fent sempre els dibuixets amb el conillet, que anava a buscar els ous que estaven amagats. No. Suposo que per això ho van representar així.
Potser sí.
No ho sé, no ho sé.
Però sí, no,
hauríem d'anar a França.
Sí, no, això.
Un bitllet i anem a una França.
No, però sí que és veritat que, sí, que sí, les primeres figuretes sí, sí, van, sí, ser de, sí, van ser de conill, per tant...
De fet, jo més d'una vegada n'he comprat amb unes restes de conill.
Sí, i tant. I després ja van vindre els ous minudets, després ja es van fer ous més grans,
claro.
I a partir d'allí ja, ja hi ha de tot, casetes de... de Disney i de qualsevol altre,
castells de princeses,
ara ja hi ha de tot, cotxes, barcos, avions, ara ja pots trobar-te automàticament de tot. I després hi ha una mica el fenomen este del ninotet de... que els crios se trien més aviat la mona pel ninotet de plàstic.
Clar, perquè el xocolata té la major part per als pares, però ells volen el nino.
Que per tot lo demés, no?
Això és com els pastelitos. Que demanen els pastillos només pel cromo. Pues els crios demanen la mona només ja pel ninotet. Però jo li volia fer una pregunta a la Mar. Això de treballar amb el xocolata i festes bones tan específiques, té molta dificultat? O...
per aguantar-se de menjar-se en la meitat abans de fer-les?
Home, això sí, eh?
Això sí.
Pues sí, perquè depèn molt del temps. Per exemple, si fa humitat, els motllos agafen humitat i el xocolata no queda bé. L'has de tornar a fondre i l'has de tornar, perquè no quedaria el xocolata negre com és. Agafaria altres colors. Després també la temperatura a la que ho fas, no ha de passar de 14 graus la sal a la que ho fas, perquè el xocolata no se t'acabaria de temperar. Que temperar és la curva de la cristal·lització del sucre, que tu el xocolata l'has de fondre a uns 38 graus, l'has de baixar hasta 32... Bueno, l'has de baixar hasta 29 i l'has de pujar hasta 31, 31 i mig, perquè després el xocolata s'assequi bé. Si no, no el trauries del motllo. Llavors, clar, a conservar-lo, el xocolata, una mona feta, te pot durar una animalada. Però l'has de tindre sempre que no passi els 14 graus, perquè si no el xocolata començaria a fer capes de sucre i de mantega i quedaria blanc.
Per tant, això vol dir que... al cap de dos o tres dies d'obrir-lo, el que hem de fer és posar-lo a la nevera, la mona de xocolata.
No, a veure, no cal, pot durar.
Pot durar.
Però si el tinguessis molt de temps, o sigui, si no te'l minges i el tens un mes o dos a la cuina, que agafa calor i tot, al final acabaria sortint la capa blanca.
Però, molt bé.
Que si no sentaria malament ni fa mal ni res, perquè simplement és la mantega o el sucre que s'ha posat dalt.
Per tant, aquestes mones de xocolata que es venen ara i que els crios no se les mengen i que molt les acaben menjant els pares en el cafè i tal, si les tenim fora de la nevera no passa absolutament res.
No passa res. No passa res, és que ni que li sorties la capa de sucre o de mantega, t'ho pots menjar igual perquè no és dolent, és simplement que la temperatura li ha fet pujar el sucre o la mantega de cacau.
I si les tens dins de la nevera tampoc passa res.
Tampoc passa res.
Tampoc passa res.
Ja sabem una altra cosa.
Ja sabem una altra cosa, perquè l'acostumes, sí. Posa-la a la nevera, que posa, saps?
Sí, posa-la a la nevera.
No cal.
No cal. Te la dona te fa, diu, te trau les cerveses i posa-la en una. I tu, au, les cerveses calentes. Doncs
pues ara ja no cal.
Ara ja no cal. Per tant, les mones de xocolata no cal posar-les a la nevera, que igual se poden consumir durant un mes si les tenim fora.
Si duren un mes.
Si duren un mes. I... ah. Si duren un mes i també si no hi toca molta calentor,
que pugui,
a partir dels 14 graus, però vaiga. Home, en aquesta època depèn de...
Ho fiques al balcó,
sí,
i vamos.
Sí, home, tampoc cal que la tinguéssim fora.
Si és aquesta,
el rebost.
Si es tira ja els cremades de gel.
El rebost, la fiquem al rebost i així s'aguantarà bé. Més coses de les mones. Comentava la del pastís, és a dir, les mones que es fan de pastís, és a dir, el procediment és el mateix, el que canvia és la decoració, doncs.
Sí, és una base de biscuit, rellena de lo que et demanien, i fora l'únic que es fica és posar alguna decoració en mantequilla per a que faci a més de Pasqua, ficar-li la figura de xocolata, el típic poll i les plomes.
El típic pollet també, que és d'estos de colorets així, de tipus plometa, de sí. Filet, també veus? El dels pollets no me'n recordava.
I el dels pollets, que és pels ous també? O per què és el pollet?
Què em sé jo? No. Pues perquè... sí. Pues per mirar, sí. Perquè algú va tindre una idea fa temps de posar els pollets i les plumes.
I ho va patentar.
Fa més de Pasqua, perquè si tots són ous, pues ficarem claro. Polls i gallines.
Claro. Ara jo pujaré les gallines que tinc al corral i la ficaré
dalt. No, però són coses curioses, sí, sí, no? Sí. Que no saps ben bé d'ante venen, però la decoració típica i tradicional era els pollets i les plometes.
Sí, eh? Sí, sí, sí.
I després el conill de xocolata, I dius, bueno, pues, d'ante bé, pues, ben, ben ho saps, però sí que és veritat que això ho portaven les mones.
Bueno, i després el dia tradicional de menjar la mona.
I el dia tradicional de menjar la mona, que aquí sí que ja s'ha perdut totalment.
En teoria és en dilluns, no?
És en dilluns i la gent se'l menja els trossos i tal. El que passa que aquí sabeu que abans me'l menjàvem a l'Estany Tor.
Claro. Sí, sí, s'anava a l'Estany Tor i es menjava, no?
S'anava a l'Estany Tor i es menjava la mona. I es, menja, i es passava tot el dia allí i anàvem tot el poble. És a dir, com ara es va Sant Jordi,
sí.
Pues abans s'anava a l'Estany Tor.
Sí.
I allà la gent jove, los crios tradicionalment, era el primer dia que teòricament nadaves. Clar, quan agafava la Pasqua com estany, aviat, sempre havia algun valentet, però sí, la majoria sí, no. Ara, quan agafava la Pasqua així tard, pues, bueno, era un dia que sempre era allò que dius, bueno, va, mos farem el primer banyet, no?
El primer banyet de l'any.
Però a lo millor després estaves un mes i mig o dos que no banyaves o en lo constipat, però sí que abans anava a menjar la mona,
clar.
Lo dilluns de Pasqua l'Estany Tor.
I ara es menja, pues, menja amb lo divendres.
El tros o... Home, a veure, també menjaves durant la resta de dies, suposo, no? Però que sempre la guardaves, pues, un tros o algo per
anar allí a l'Estany.
Era el dia de la mona, el dia de la mona a l'Estany Tor.
Molt bé.
Que si mos haguéssim trobat l'Estany Tor com ara, dalt, que hi ha...
Sí.
Pues tot, hi ha aquelles taules de pícnic i tot, pues tu imagina't, saps?
Claro, ja seria festa, però tot bé. Home, seria una bona festa per a tornar a fer-la sortir, no? Perquè
sí,
seria,
el que passa que, clar, les comoditats... De, saps clar. Què passa? Que al cap de 4 dies ara tens la de Sant Jordi.
Sí, clar. Això és com les fires, que ara cada setmana n'hi ha una de fira.
Molt
I
bé.
Al final te'n canses, dius, ja no vaig a la fira perquè... La setmana passada tal, esta setmana una altra.
Diràs que ara mos ha arrelat més la de Sant Jordi, sí, d'anar a Sant Jordi, que no pa, i s'ha anat perdent la de Pasqua. I, bueno, a hores d'ara jo no sé si va algú a l'Estany Tor a menjar-se la mona, però jo diria que no. Jo diria que no. Però sí que se continua menjant, pues, els trossos i tal. És a dir, si hi ha un dia que tothom se'n va a menjar, això és el dia, el dilluns, clar. Pues més coses, alguna cosa més sobre les mones, Marc, que cal que mos has explicat la mona del pastís tradicional, la de xocolata, pues és
la moderna.
La moderna i l'habilitat que pugui tindre el pastisser, que es fan veritables virgueries, no, suposo?
Sí. I n'hi ha que porten moltes peces i és una feina.
És una feinada molt grossa. I després la mona tradicional de la que hem parlat.
Hem parlat que la típica i que es podia fer a casa perfectament i es pot fer a casa i que des d'aquí animem a la gent que la faiga i que vegi la manera de fer-la i com surt. A veure, també podem provar, hi ha els xiquets a casa, pues, fer una miqueta de clar, família
de
i provar els crios i fas pues, això, pues, jugues un rato i ho proves i ho fiques al forn. Que no surt bona? Pues, bueno, no passa res, ja tinc una encomanada... a casa de la mar tinc una encomanada i ja està, vull dir que no hi ha cap problema.
I la farinosa, que és la reina, diguéssim, de aquí al poble, és la reina de la Pasqua,
sí, sí.
Pues bueno, la setmana que ve parlarem de ranxos de Pasqua.
De ranxos de Pasqua, això no hi ha cap problema,
És a dir que sí. Lo típic, l'estrella suposo que serà també el típic menjar de Pasqua, amb badejo, amb carxofa, l'ou bullit...
Sí, el badejo és el rei de la Pasqua.
Pues la setmana que ve en parlarem.
Molt
Josep,
bé.
Moltes gràcies. Mar, vinga, moltes gràcies i a fer mones.
Sí.
I nosaltres, hasta la setmana que ve, avui tot dolç.
Tot dolç.
Per
tot
tant, el gotet de birranci de Ramon.
De Ramon, que no mos falti.
Que no mos falti. Mar, Josep, hasta la setmana que ve.
Vinga, adéu, adéu.
Entre fogons. Els divendres a les 10 del matí, els amants de la cuina teniu una cita a la Cala RTV. Entre fogons, informació, debat i curiositats dels nostres plats més tradicionals. A les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit, Entre Fogons, un programa per sucar i pa. I també ho podeu escoltar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. I ja ho sabeu, Bon pa, bon vi, bona taula i bona brasa és senyal de bona casa.